Canviem el registre totalment. Ja saben que sovint, cada X temps, arrenquem aquí a la ràdio una ronda de portaveus per saber l'opinió, conèixer les opinions, el que pensen sobre l'actualitat, sobre el que passa a Sitges. Arrenquem aquesta ronda de portaveus amb unes entrevistes que no faig jo, que les fan Vicenç, però com que estem en aquesta situació estranya també, en què ens hem hagut de dividir, de fer com dos equips, uns aquí i uns a casa, doncs avui em trobo una situació que des d'aquí l'estudi saludo en Vicenç a l'altra banda de la pantalla. Molt bon dia, Vicenç.
Bon dia, Carola. Bon dia a tots.
Com ens hem de veure?
Com ens hem de veure? Ja tens tota la raó, ja. Com ens hem de veure? Oh, i avui encara, perquè per un moment m'he espantat una mica perquè hi ha unes obres a prop de casa amb unes castanyes que he pensat, dic, com comencem la conversa i aquí es comenci a picar, veuràs tu com acabarem.
Has vist perillar, però... has vist perillar per uns segons la possibilitat d'aquesta entrevista. La tecnologia...
És perillar.
La tecnologia, de moment, això encara no ho suavitza, eh? El so de les obres encara no els minimitza, però bé.
I gens i mica.
Escolta'm, saludem, si et sembla, que també tenim a l'altra banda de la pantalla, a Mònica Gallardo, portaveu de Junts per Sitges. Molt bon dia, Mònica.
Molt bon dia, Carola. Molt bon dia, Vicenç. I bon dia a tots els oients. I enhorabona per aquest sistema que teniu muntat, que el Vicenç m'ho explicava ara mentre acabaves l'entrevista amb Alfonso, déu-n'hi-do. Però gràcies que tenim aquestes eines, i gent que és capaç de coordinar-les, perquè, francament, el joc no està malament, aquest puzzle, no està gens malament.
I sort que això ha vingut ara i no fa 20 anys, que no sé si hagués estat possible, probablement no sé si ho haguéssim pogut fer. En qualsevol cas, jo us deixo, et deixo de la mà d'en Vicenç i endavant.
Gràcies, Carola.
Gràcies, Carola. Nosaltres que ens pensàvem que aquesta roda de portaveus ja seria presencial, vàrem fer una i no va poder ser, encomanàvem a la primera roda de portaveus a veure si aquesta podria ser, però tampoc ho ha estat. Jo no sé si valdria la pena, Mònica Gallardo, bon dia una altra vegada.
Bon dia de nou, Vicenç.
Començar, i em sembla que us ho haurem de preguntar, tots els portaveus, primer per si detecten un cert cansament general i, segona, per si en algun moment hem d'encaixar algunes bones notícies o alguns bons inputs enmig d'aquesta sensació general que, després de 7 mesos i mig de pandèmia, sembla gairebé, diríem, que instituïda.
Bé, jo crec que és obvi que hi ha un cansament general, hi ha un cansament en tots els àmbits, en tots els espectres, hi ha un cansament primer de tot, i molt important, entre la ciutadania, no? Entre les persones, entre les famílies, aquells que tenen una empresa, aquells que són autònoms, sobretot també aquells que no han pogut fer el dol com voldrien perquè han perdut una persona estimada, i aquesta situació de xoc emocional ens està afectant a tots. És evident que cadascú d'una manera diferent, però els que en aquests moments tenim responsabilitats públiques, per tant, som més que mai servidors públics, hem de tenir la resiliència, la perseverança, la resistència i la capacitat de poder contribuir en tot allò que puguem a que aquesta situació sigui una mica menys complexa o menys costaruda de passar, no? Perquè realment està sent molt, molt complicat tot això.
Segurament és una pregunta òbvia, però també la farem a tots els portaveus. Per la percepció que té la portaveu de Junts per Sitges, aquest cansament general es deu, per una banda, a la situació i per una altra, que és veritablement complex trobar solucions, trobar camins, trobar respostes fermes amb una més o menys garantia de resolució?
Jo crec que sí. Jo crec que aquesta última afirmació que fas, malauradament, és molt certa. I en aquests moments, les persones que ens dediquem a la política i que tenim responsabilitats a les administracions, no estem sent capaços de donar respostes, jo crec que a l'alçada, no? Però ho hem d'assumir. Hem d'assumir-ho i cadascú des del nostre àmbit intentar que això canviï, perquè la gent no es mereix el que està passant a nivell de la gestió dels recursos públics, i això, malauradament, ho podem traslladar a tot arreu, no? És a dir, Moltes persones ho manifesten al carrer, ho manifesten a les xarxes socials, ho manifesten quan els hi fan entrevistes. La gent el que necessita en aquests moments són solucions, perquè la gent està passant per situacions molt, molt complexes, i nosaltres hem de ser molt, molt, molt generosos, hem d'estar a l'alçada. I malauradament, de vegades ens costa, no? Però el que no podem fer és amagar-nos, deixar de sortir al carrer i deixar de rebre els qüestionaments que ens fa la gent, perquè és l'única manera d'avançar i de créixer. I està clar que hi ha moltes coses que no estem fent bé.
Una balança que ens serviria per això, per si d'alguna manera la portaveu de Junts per Sitges hi pot estar d'acord. El polític pot tenir els mateixos objectius que molts dels ciutadans, perquè per altra banda també és ciutadà, però el sistema, si és que ho podem definir d'aquesta manera, té uns procediments administratius, té un marc legal X, que fa que sigui extraordinàriament difícil que aquella velocitat a la qual es vol que resolguin les coses veritablement es pugui desenvolupar de la mateixa manera que la intenció del polític o del ciutadà que ho demana en un moment donat.
Sí, a veure, això és cert, és a dir, però mira, del 0 al 100 o del 0 al 10, agafem la franja o la taula de mesurar que vulguem, uh-huh. hi ha molts intermitjos. És veritat que l'administració és molt garantista, que amb les últimes restriccions que es van imposar, sobretot pels ens locals, les coses estan molt complicades, però malgrat tot, malgrat les complicacions i els encotillaments normatius, hi ha moltes coses que es poden fer. Jo, si em permets, Vicenç, mira, puc posar, per exemple, un exemple del que en l'àmbit comarcal, sabeu que jo també soc consellera comarcal, en l'àmbit social vam fer aquest estiu amb el tema del programa de suficiència alimentària. No? Aquest és un programa que històricament havia fet la Generalitat, que després es va deixar de fer, que va venir en algun moment amb ajudes de la Diputació de Barcelona, i nosaltres en aquell moment vam dir: segurament, pel que ens estan dient, en algun moment tindrem recursos extraordinaris per garantir que un cop acabi l'escola els nens i les nenes tinguin un garantit aquest àpat que tenen quan van a l'escola. No tenim aquests diners, però alguna cosa hem de fer. Nosaltres en aquell moment ràpidament vam fer una modificació de crèdit i vam avançar uns diners als ajuntaments. Val? Vam avançar-los perquè creiem que havíem de fer el sacrifici d'altres coses que no eren essencials i que requerien que actuéssim en aquella línia i en aquella direcció. Ara, al mes d'octubre, el govern de la Generalitat ens anuncia que ens arribarà una addenda amb l'import corresponent a allò que vam fer a l'estiu. No? Evidentment, la gent ha d'entendre que ara doncs, una administració doncs, ha de justificar com es va gastar aquells diners, tal, tal. Doncs mira, jo d'aquí a una hora tinc una reunió amb els responsables polítics, amb els regidors de l'àmbit social, als llocs on tenim contracte programa, a Cubelles, Canyelles i Olivella, i els hi plantejaré que què fem amb aquests diners, no? I a mi se m'acut doncs, una de les coses que m'heu sentit dir més d'una vegada, no? que evidentment el període de vacances d'estiu ha passat i que aquests diners doncs, els destinem, per què no, a les activitats extraescolars dels nens. Jo sé que m'hauré de entre cometes, barallar amb la senyora Benedina, amb la directora general de Serveis Socials, però la meva feina com a persona que està com un sàndwich entre mig de dues administracions és fer veure a qui té la responsabilitat amb una altra administració superior que hem de fer les coses d'una altra manera i que ens permetin treballar en aquesta línia. I estic segura que me'n sortiré. Jo em llevo cada matí amb la voluntat que aquestes coses les puguem fer. I això, Vicenç, és el que jo i des de Junts per Sitges trobem molt a faltar en el cas del nostre ajuntament, no? De manera diferent de les coses.
Ens ho heu conduït per aquest camí, perquè precisament, bé, anem a fer, no sé si dir una comparativa ràpida, però òbviament, des del punt de vista de Junts per Sitges, la gestió dels ajuts per part de l'Ajuntament ha estat lenta, ha estat feixuga i ha estat un dels temes que ha generat més controvèrsia a la darrera sessió de ple municipal i també els darrers dies. L'Ajuntament hagués pogut anar més ràpid?
I tant que
sí. Dit així, i tant que sí.
Jo crec que hagués pogut anar més ràpid.
Com? De quina manera hagués pogut anar més ràpid? I, per tant, quines han estat les mancances del govern a l'hora de gestionar aquests ajuts perquè encara hi hagi moltes persones que els estiguin esperant?
Doncs mira, jo crec que aquí hi ha una qüestió molt clara, primera i primordial, que és el lideratge de la nostra alcaldessa. L'alcaldessa ara està en un moment en el que més que mai ha de demostrar el seu lideratge. Tenim un govern amb cinc partits que formen part d'aquest govern i la sensació que nosaltres tenim és que hi ha un guirigall intern molt, molt extraordinari, que hi ha diversitat d'opinions. És evident que sempre quan hi ha un govern amb més d'un partit hi ha diversitat d'opinions, però que aquestes diversitats s'han de reconduir, s'han de coordinar i s'han de liderar, i al final un ha de prendre la decisió. I deixant molt, molt clar, que estic segura que els treballadors i les treballadores municipals estan posant tot de la seva part, els treballadors i les treballadores municipals han de tenir unes directrius molt clares i unes prioritats molt clares, que jo tinc la sensació que en aquests moments a l'Ajuntament de Sitges no s'estan produint. És evident que continua havent-hi moltes necessitats i que la dinàmica del dia a dia continua existint, però ara el govern el que ha de fer és prioritzar molt clarament què és el que és més important, què és el que és prioritari. I jo crec que això és precisament el que no ha passat en aquests 8 mesos de crisi. L'alcaldessa no exerceix el seu lideratge i això provoca que un regidor estiri per una banda, l'altre regidor estiri per l'altra, l'altra regidora opina que això s'ha de fer més ràpid, l'altra per una banda. Resultat final d'aquesta situació de guirigall, que gairebé 8 mesos després no han arribat les ajudes als seus destinataris. I això crec que és d'una irresponsabilitat molt, 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 molt gran. Els diners hi són i acabaran arribant, aquests diners, però arribaran tard i malament. I aquest és el problema principal que crec que hi ha, és a dir, doncs aquesta capacitat de prioritzar i sobretot també de transmetre responsabilitat per part de l'alcaldessa, la seva com a primera responsable de l'Ajuntament, i a més de transmetre esperança, determinació i voluntat d'acompanyament real. Això és el que jo trobo a faltar.
Dins d'aquest govern heu valorat especialment Guillem Escolà i Juli Vigó. I d'alguna forma a Guillem Escolà en el darrer ple li dèieu: valorem molt la vostra predisposició, el vostre empeny, però entenem que esteu encaixat dins un marc que no us deixa anar més enllà. Vindria això a tenir relació amb el que acabeu d'explicar?
És exactament un dels exemples més paradigmàtics del que estava explicant, Vicenç. Jo crec que en Guillem Escolà, com a regidor de promoció econòmica i com a regidor de comerç, com a una persona que jo crec que la pots veure al carrer sovint, que la pots trobar al mercat i que parla i dona la cara amb les persones que ho estan passant malament, jo crec que amb el senyor Escolà no l'estan acompanyant. Jo crec que el Guillem Escolà no està sent acompanyat i a més, jo perquè amb ell és dels poques persones del govern amb les que puc tenir una conversa més fluida i que ens parlem i que em proposa i que em comentem i tal, es troba encotillat perquè hi ha algú per damunt, algú per sobre, que no vol prioritzar allò que el Guillem considera que s'ha de fer per tirar endavant els ajuts que, per exemple, ara en l'àmbit del comerç haurien d'estar en marxa des de fa molt de temps, no? I això, en un moment, això sempre és dolent, eh? És a dir, que passi això en un govern, evidentment, sempre és dolent, però que passi en una situació com aquesta, en una situació com la que ens està tocant viure, és dramàtic. És a dir, que en funció de no sé quin criteri, perquè tampoc ens han explicat, és a dir, si jo tingués un criteri, és a dir, pogués discutir o qüestionar el criteri pel qual es prioritzen unes coses i les altres no, doncs et diria, mira, doncs estic d'acord o no estic d'acord. El problema és que no tenim criteri. No tenim cap criteri de funcionament més enllà que la resposta recurrent que tot és molt complicat. Doncs home, clar, que tot és molt complicat, no? Però tirem-ho endavant o fem-ho, no? I el que em deies amb la Júlia Vigó, no? Amb la regidora de tot l'àmbit social. Jo amb la Júlia hi he parlat més d'una vegada, de dos i de tres, i anem parlant i ens anem trobant. El que passa és que també he de fer alguns qüestionaments i no sé on està en aquest cas el problema, no? La Júlia i tot el govern han explicat moltes vegades aquest gran augment d'una cosa tan important com són els ajuts al lloguer. Però jo també he de fer qüestionaments, això és a dir, ja sabem que es destinaran molts diners al lloguer. El problema és que estem a dia 2 de novembre, 2 o 3, no sé quin, de novembre i
3 de novembre.
3 de novembre, perdó. Estem a dia 3 de novembre i aquests ajuts, Vicenç, no han arribat. I aquest és un altre exemple molt paradigmàtic de la manera que hauria de funcionar l'Ajuntament i que no està funcionant. Em sembla molt bé i vam aplaudir i vam donar l'enhorabona perquè s'augmentés la dotació pressupostària pels ajuts al lloguer just, que a més s'augmentés el barem de persones que poden accedir a aquests lloguers. Però la part més important no l'hem fet. La part més important és flexibilitzar la mecànica perquè aquests ajuts que des de que es van començar a donar, que recordem que ja es van començar a donar en el passat mandat, tenien uns terminis, es flexibilitzin. Ara la gent no rebrà, segons el que està establert, aquests ajuts fins al mes de gener. És que el mes de gener és molt tard. En aquesta situació, el mes de gener és un marc temporal etern i d'angoixa per moltes famílies. I això és el que nosaltres demanem, que revisin la manera com s'estan gestionant les coses, no? Jo sé que des del Departament de Serveis Socials hi ha molt més personal, que evidentment ens sembla que tot està benvingut, que s'estan donant les ajudes que sempre s'havien donat, amb més quantitat, la suficiència alimentària, etc. Però les coses noves, les coses extraordinàries, no estan arribant. I aquest és el greu problema, que la gent no està rebent directament aquests ajuts que haurien d'anar més enllà del que sempre s'ha fet, no? I és exactament això el que reclamem.
Estem a novembre, d'aquí dos dies Nadal. És una pregunta retòrica ara, perquè suposo que Mònica Gallardo no s'esperava que el pla de recuperació anés com ha anat.
Vols dir el pacte, no?
El pacte per la recuperació anés com ha anat.
De cap manera, de cap manera. Jo recordo molt bé el dia en què vaig trucar a l'alcaldessa i li vaig dir: Aurora, jo crec que hem de fer això, et faig una proposta, tota teva, i a partir d'aquí doncs treballem com ho hem de fer, no? Jo crec que Junts per Sitges vam ser extremadament generosos, en el sentit que no vam imposar el nostre criteri de com havia de ser el pacte. Teníem clar que el pacte, el que era important és que es fes, és que es tirés endavant. Vam fer alguns suggeriments que no van ser, òbviament, escoltats. En aquell moment vam pensar que el que havíem de fer era seure a la taula i que el que era important era això, i que un cop tots junts doncs, ja veuríem com la cosa anava evolucionant. Des d'aquell moment, des d'aquell 8 de maig, hi van haver diversos tocs d'alerta dient això no va bé, això no és el que hauríem d'estar fent, però no només ho vam dir nosaltres, els representants dels grups municipals, de fet ho van dir també a parts implicades molt importants, com tu saps, Vicenç, com són els sectors econòmics. I ho he de sordes, no? I aquesta sordesa permanent que té el govern és la que a mi em preocupa. De fet, el juliol, dos mesos després, gremi, comerç i platges abandonen el pacte. Nosaltres en aquell moment no vam dir res, perquè creiem que era el moment en el que els sectors econòmics s'expliquessin i donessin les seves raons. I hem estat, de veritat, jo vull dir aquí a tota la ciutadania que ens ha costat molt, 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 molt prendre la decisió d'abandonar el pacte, perquè creiem que aixecar-se de la taula és l'últim que s'ha de fer. No és bo aixecar-se de la taula, però arriba un moment que la presa de pèl és d'unes dimensions tan extraordinàriament negatives que, per responsabilitat i perquè nosaltres hem de ser capaços de donar resposta a la gent, hem d'aixecar-nos. Perquè a mi m'ha passat més d'una vegada i més de dos, i els meus companys regidors, d'anar pel carrer i que la gent ens interpel·li i preguntar-nos: però què esteu fent? Què és això? Què és aquest pacte? I clar, quan tu veus que no tens respostes d'una manera recurrent un dia darrere l'altre, has de prendre una decisió. I la decisió és que havíem de marxar. I jo, si això fa reaccionar el govern i el govern creu que hem de donar un cop de timó i que, tot i que ara ja és molt tard, encara som a temps de tornar a seure tots junts, sempre, sempre, sempre ens trobaran. Perquè és que ara no podem treballar d'una altra manera.
Perquè, és clar, després d'aquesta marxa, que es va produir d'una forma més o menys formal, el dia en què el govern presentava en roda de premsa les ordenances fiscals, hi ha hagut un ple municipal i no sé si hi ha hagut alguna conversa entre Junts per Sitges, ja no dic Junts per Sitges, Nou Horitzó, Ciutadans, el govern, algú ha dit alguna cosa sobre la possibilitat de reconduir aquesta situació?
Aquest és el gran problema, Vicenç. Aquest és el gran problema. És a dir, al govern li és igual. Està clar que tenim un govern amb majoria absoluta i, per tant, l'alcaldessa i tots els regidors i regidores que en formen part saben que no tenen cap necessitat de comptar amb nosaltres per res. Però a mi em sembla que la major responsabilitat en aquest moment que vivim l'hauria de tenir el govern, l'hauria de tenir l'alcaldessa, i trucar-me a mi, trucar al senyor de Ciutadans, trucar a la senyora dels Comuns Verds, trucar al senyor de Nou Horitzó i dir-nos: escolteu, què fem? Però el problema és que jo crec que els hi és igual, no? És a dir, al final crec que en aquest últim ple la senyora Elisabet Pérez, com a regidora de participació, va dir que, bueno, que es firmaria igual el pacte, encara que fos fora de termini i tal. Clar, si l'única cosa que preocupa és la foto i l'acte de firmar, és un pacte que no té cap mena de sentit. Algú t'ha trucat, algú s'ha trucat, aquí és on hi ha realment el drama de la situació que estem vivint, no? Se'ns demana treball conjunt, se'ns ha demanat en algun moment mà estesa, potser en algun moment que no siguem beligerants, però és que és molt difícil, és que és pràcticament impossible, no? Jo, el dia que es va fer l'anunci del tancament de bars i restaurants, jo crec que aquell era un dia greu, era un dia en el que jo esperava la trucada de l'alcaldessa. A mi m'hagués agradat que l'alcaldessa m'hagués trucat aquell dia i hagués compartit amb mi, suposo, el mateix sentiment, no? El de la preocupació, perquè en un poble com Sitges això ens interpel·la especialment. A mi l'alcaldessa no em va trucar. No em va trucar l'alcaldessa, però tampoc em va trucar el regidor de turisme. De fet, és que no em va trucar ningú, no? I jo crec que el dia del ple també els hi vaig dir. Dic, és que, no sé, és a dir, simplement per compartir un moment de preocupació i per dir, anem-hi, si tens alguna idea o alguna proposta, escolta'm, digue-me-la, però és que això no passa mai. I clar, davant d'aquest context és molt, molt complicat. Tu saps, Vicenç, nosaltres ho hem fet amb alguna roda de premsa, ho hem fet amb diversos comunicats, no hem deixat de fer propostes. Des del passat 1 d'abril, quan vam presentar la nostra primera proposta d'un pla de xoc amb mesures que ens semblava que podrien ser interessants per alleugerir la situació que està vivint Sitges, no han sigut permeables a cap ni una d'aquestes propostes. Cap. És a dir, és igual de l'àmbit que sigui, de l'àmbit educatiu, de l'àmbit social, de l'àmbit econòmic. Així es fa molt difícil. I em sembla que està perdent una gran oportunitat l'alcaldessa i aquest govern, no? Perquè podríem estar tots junts treballant, ho vaig dir molt al principi d'aquesta crisi, i no hi ha cap tipus de voluntat. Per tant, a mi aquesta actitud em fa pensar que no hi ha projecte per Sitges, si estéssim en una situació normal, però és que tampoc hi ha capacitat per gestionar Sitges en una situació de crisi. I això és molt greu. És molt greu.
Dues qüestions a partir d'aquí. Primera, per tant, haig d'entendre que aquell prec que els Comuns Verds formulaven al seu comunicat demanant al govern que fes el possible per tornar a recuperar les associacions i els grups polítics que havien marxat, no hi ha hagut gestos perquè això sigui així?
Amb nosaltres no, amb Junts per Sitges no, i jo un dia més recordo que som el grup majoritari de l'oposició i amb nosaltres no hi ha estat. No he parlat amb la Carme en aquests últims dies, ahir vam tenir una reunió de portaveus, però no he parlat i no em consta que la Carme hagi rebut una trucada formal per intentar reconduir alguna cosa, perquè suposo que l'haguéssim compartit. No em consta, no sé, potser com que en el cas dels Comuns Verds doncs no són crítics però no han marxat, potser amb ells els hi han fet la trucada, a nosaltres, en qualsevol cas, no ens l'han feta.
I una reflexió per a aquells que puguin pensar que es pot caure en la temptació de fer un ús polític de les associacions ficades dins el pacte per la recuperació, etc etc.
Fixa't que jo amb això tinc una cura molt, molt gran, i dic jo, i parlo en nom de Junts per Sitges, t'he posat l'exemple quan el mes de juliol es produeix l'abandonament de gremi, de comerç i de platges, nosaltres en aquell moment haguéssim pogut sortir a dir veieu, haguéssim pogut sortir públicament a fer un qüestionament i a posar allò, a burxar i a aprofitar políticament en aquell govern per responsabilitat, perquè crec que per damunt de tot s'ha de ser responsable i s'ha de tenir, encara que siguem un ajuntament alçada política, nosaltres en aquell moment, Vicenç, no vam dir res. Jo no crec en cap moment que Junts per Sitges hagi utilitzat a cap de les entitats dels sectors econòmics. Tot el contrari. De fet, jo avui, si em permets, vull explicar que quan parlo amb ells, perquè és la meva obligació parlar amb ells, fins i tot intento ajudar-los. És a dir, dir-los, escolta, per què no demanes això? Per què no demanes allò? Per què no proposant-ho d'aquesta manera mirem a veure si ens en sortim? Si nosaltres tinguéssim ganes de fer un ús partidista o polític d'aquestes entitats, jo no li donaria pistes a ningú o li diria la manera com a mi em sembla que es podrien demanar les coses per veure si hi ha un retorn positiu per part del govern. En això estic i estem molt tranquils perquè aquesta no és la nostra manera de treballar. Ara, evidentment, clar que jo parlo amb els sectors econòmics, però també t'he de dir que darrerament és que em fa com a certa vergonya fins i tot trucar-los, perquè al final jo també formo part d'aquesta incapacitat de la solució, perquè sóc una regidora de l'Ajuntament de Sitges, no estic al govern, estic a l'oposició, però la meva obligació és fer propostes perquè ells en puguin sortir beneficiats, que vol dir els sitgetans i les sitgetanes. Però el govern no vol un dia darrere l'altre, darrere l'altre, darrere l'altre. I les ordenances fiscals, com deies, són l'exemple més clar que aquest govern no s'ha cregut mai al pacte. L'ha fet, el va crear, perquè es va veure obligat a crear-lo, però no ha cregut mai en aquest instrument de consens com a eina per tirar endavant aquesta situació que vivim. Mai s'ho ha cregut.
Veieu en el regidor Lluís Miguel García intenció de poder millorar les coses?
Jo crec que el regidor de Turisme, jo crec que Lluís Miguel García és una persona que ha entrat al govern, que al principi, just evidentment, ell partia d'una situació en la que havia tingut unes línies de treball i de conversa amb els partits de l'oposició, perquè ell també era oposició, en què hi havia una dinàmica de diàleg interessant, que jo li vaig demanar, jo me'n recordo, no, quan em va dir que finalment doncs, signaven el pacte i entrarien a formar part del govern, li vaig dir, me'n recordo perfectament, l'única cosa que et demano, Luismi, és que ens ajudis i que la teva presència serveixi per revertir aquesta situació de sordesa i de falta de diàleg entre govern i oposició, perquè no ens podem permetre treballar d'aquesta manera. Ell s'hi va comprometre. Al principi va ser molt permeable i vam tenir alguna reunió, però jo no sé si és que l'ha engolit la quantitat de feina que diu que té en aquests moments, però no, és a dir, que està, jo crec que s'ha deixat anar cap al costat de la dinàmica de la sordesa, no? Tot i així, jo amb ell parlo, perquè evidentment també compartim altres projectes en altres institucions, però crec que el regidor de Turisme no... I us ho dic a vosaltres, i ho dic públicament a la ràdio, perquè just l'altre dia, després del ple, també li vaig dir. És a dir, jo crec que el regidor de Turisme no està tenint l'actitud correcta en aquests moments, no? Ara sabeu que hi ha aquesta crisi amb l'Associació de Comerciants. El regidor té un projecte vinculat a una fira de Nadal, que ja veurem si es podrà fer. Però al marge de que es pugui o no es pugui fer, està molt bé aspirar a fer una cosa gran, bonica i que il·lusioni a Sitges, però tu no pots fer-ho amb les orelleres posades, no? És a dir, ell té clar que volia fer allò i li costa molt entendre el que li estan demanant els comerciants. I jo li vaig dir, Luismi, perquè Luismi, escolta els comerciants, el que t'estan dient és que allò que s'ha de fer a Can Robert aquest any no ho fem a Can Robert. Fem-ho al passeig, fem-ho a la fregata. Aquest any qualsevol euro, qualsevol recurs públic que es destini ha de ser el més assertiu possible. Els comerciants estan rebaixant les seves caixes un dia darrere l'altre. Moltes d'elles, com vaig dir, ja no tornaran a obrir-se perquè hi ha locals que ja han tancat, no? Per tant, si t'estan demanant que aquest any, si us plau, provoquis activitat allà on hi ha l'eix comercial, escolta'ls, fem-ho. Què més ens dona? És a dir, ostres, intentem-ho. Clar, la resposta és que hi ha un decret. És molt bèstia, no? Perquè la resposta és que bueno, hi ha un decret de l'alcaldessa de l'estiu que no es poden fer activitats al passeig. Molt bé. Doncs les sitgetans i les sitgetanes han de saber que un decret, de la mateixa manera que es signa, s'aixeca. Un altre decret pot aixecar el que va fer en el seu moment. I no volen. No volen. És a dir, jo crec que és una manera d'entendre el recurs públic i d'entendre la política municipal molt allunyada del que necessita en aquests moments sentir i escoltar el poble, no? Un altre exemple i un altre cas molt paradigmàtic és la crisi amb els Viers, amb la Viers Week, no? Jo crec que aquí s'està equivocant molt de full de ruta el govern de Sitges. Estan plantejant la crisi amb l'associació que organitza aquest esdeveniment, que claríssimament ha demostrat el seu retorn cap al municipi, com, bueno, els donarem una subvenció directa de, no sé si 10, 12 o 13 mil euros. És que aquest no és el problema. Quan va sorgir la crisi dels Viers, un exemple més, vaig ser jo que els hi vaig proposar, escolteu, fem una reunió de portaveus, sentem-nos tots i escoltem-nos amb ells tots a la vegada i discutim-nos tots junts internament i a partir d'aquí decidim què fem. I en aquell moment en el que sortia aquest mantra de que tot és molt complicat, els partits de l'oposició, en aquest cas crec que va ser sobretot Ciutadans i nosaltres també, els hi van posar exemples de com s'estaven fent les coses a d'altres administracions i jo vaig posar l'exemple del que està fent la Diputació en l'àmbit cultural, no? És a dir, hi ha moltes maneres de poder donar recursos a activitats que no s'han fet, perquè aquesta era la gran excusa, no? És a dir, com que no s'ha fet l'activitat, no podem donar recursos. Ens vam oferir per dir, voleu que generem reunions perquè us expliquin la mecànica administrativa? No ens han demanat res, no ens han demanat res. Vam dir, fem un pla de contingència, si us plau, i l'alcaldessa en aquella reunió no va venir, però vaig proposar, fem un pla de contingència dels esdeveniments de referència i donem-hi tots els recursos perquè això genera una determinació i aquella esperança que et deia al principi, aquella esperança i aquella voluntat d'acompanyament. Ara no ho podem fer, però continuem garantint que puguin aguantar els que organitzen aquests esdeveniments perquè vosaltres, Sitges, sector hoteler, botigues, comerç, sabem que necessiteu d'aquests esdeveniments i tan bon punt s'aixequin les restriccions, sapigueu que estem treballant perquè puguin continuar fent-les. És tan simple com això, però és que no volen. És que no volen. I, per tant, jo crec que això és motiu de que nosaltres diem que la situació és molt greu i és molt irresponsable.
Un apunt abans d'anar a les ordenances fiscals. És més fluid tot plegat el Consell Comarcal?
Bueno, jo, a veure, també per ser honestos, és a dir, el Consell Comarcal té una dinàmica molt diferent a la d'un ajuntament, de qualsevol ajuntament. Heu de pensar que el Consell Comarcal és una administració finalista que el que fa bàsicament és fer intermediària dels recursos. És a dir, per exemple, en l'àmbit de serveis socials hi ha aquesta cosa que té un nom una mica lleig, que és el contracte programa, que són tots els serveis que es donen en l'àmbit social, i el que fa el Consell Comarcal és gestionar que els diners que arriben de diferents administracions superiors, del govern de la Generalitat sobretot, o de la Diputació de Barcelona, o fins i tot en el cas que sigui de l'Estat, organitzar-los, endreçar-los, per posar-los a disposició dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants, que en aquest cas són Cubelles, Canyelles i Olivella. No? I per tant, diguéssim que el Consell Comarcal és molt una administració transmissora, que malgrat tot en alguns casos també ha de prendre decisions, però sí, és més fluid, però perquè també la dinàmica institucional d'aquesta administració és molt diferent.
Hi ha més feeling amb Abigail Garrido?
Jo amb l'Abigail Garrido m'entenc molt bé i, de fet, m'hi entenc perquè és la meva obligació, també tenim un pacte, compartim coses. Ella és alcaldessa del nostre municipi veí i procuro, jo crec que la meva obligació és anar observant i anar aprenent tot el que pugui de com s'estan fent les coses a d'altres llocs, no? I procuro que m'expliqui i aprendre de coses que s'estan fent a Sant Pere de Ribes. I el que dic amb l'Abigail, que hi ha molt bona relació, puc dir-ho amb coses que s'estan fent a molts d'altres ajuntaments del país. És que a tot arreu s'estan fent coses, Vicenç, i aquí no arriben. I aquí
ara faríem broma, perquè, és clar, Abigail Garrido ha pujat l'IBI un 3% i els ribetans estan ben enfadats per això també. Altres coses. Anem per les ordenances fiscals. Hi ha un cert, no diré que paral·lelisme, però vist com és la vida, dues crisis molt fortes. Miquel Forn se'n va enxampar una d'econòmica molt forta. Aurora Carbonell i el govern d'Aurora Carbonell n'enxampen una de sanitària, que com a conseqüència porta la crisi econòmica. A Miquel Forn se li retreien en el seu dia que la seva prioritat era eixugar el deute, i molts li deien no, que els diners han d'estar al carrer i que han d'estar al carrer. I a Aurora Carbonell li retreuen, o com a mínim aquest va ser un pensament molt escoltat en el darrer ple municipal, poca valentia per intentar rebaixar la pressió fiscal, més enllà de deixar-la, de contenir-la, sinó de rebaixar-la davant aquest context econòmic tan difícil que hi ha. Es pot rebaixar la pressió fiscal i, fent valer les paraules de la regidora d'Hisenda, Carme Almirall, quadrar un pressupost?
Jo crec que sí. Nosaltres des de Junts per Sitges estem convençuts que sí. Si em permets, ara que feies aquesta comparació...
I tant.
Molt...
Un record, vaja, per dos moments de crisi.
Jo crec que molt oportú. Hi ha una diferència molt gran, Vicenç, entre el primer mandat Miquel Forns, parlo de l'any entre l'11 i el 15, i el moment d'Aurora Carbonell a l'any 2020. Resulta que en aquell moment, jo vull recordar que Sitges era el cinquè ajuntament més endeutat d'Espanya, i que no és que el senyor Miquel Forns volgués o no volgués, és que no tenia més remei. Bàsicament, no tenia més remei que fer allò. En aquell moment va ser quan es van instaurar les lleis que ara encara patim, tot i que s'estan suavitzant, és a dir, l'Arsal i, per tant, la llei d'estabilitat pressupostària, etcètera, etcètera, etcètera. Però la situació ara, afortunadament, és molt diferent. Però aquest afortunadament a Sitges sembla que no ens serveix de res. Clar, si un tira de maroteca, recordarà quina va ser l'argumentació del govern quan vam aprovar les ordenances de l'any 20. En aquell moment, la regidora d'Hisenda, la Carme Almirall, deia que eren unes ordenances fiscals de transició que bé, perquè acabaven de començar com a govern i que, per tant, això havia d'anar amb un ascens de retorn i d'ajut directe i de benefici fiscal pel ciutadà que es veuria en les properes ordenances. Quina ha estat la nostra desagradable sorpresa? Primera i punt número 1, que aquesta voluntat de diàleg i de treball conjunt no s'ha produït perquè no hem tingut oportunitat d'allò, arremangar-nos, posar-nos a la taula i punt per punt mirar aquesta llei, aquesta altra, aquesta feina que nosaltres hi hem volgut fer, d'arremangar-nos i dir, va, com ho podem fer això? I de discutir el si es pot o no es pot. No hem pogut generar aquest espai de discutir el si es pot o no es pot. L'única cosa que hem rebut és dir, no, nosaltres no ho volem fer. Clar, per tant, en aquest marc de no ho volem fer és difícil. L'altra cosa important és que la situació de l'Ajuntament de Sitges és molt diferent, en positiu, a la majoria dels ajuntaments del país. tenim aquest, aquest romanent que famós, al que fem referència permanentment, aquests 38...
Aquell que no es pot tocar, vaja.
Exacte, que no és cert que no es pugui tocar.
que ara es pot tocar una mica, vaja.
Ara es pot tocar. I a més, unes directrius estatals que... malauradament en aquests moments són les que ens permeten fer o no fer coses, que han desencotillat, han relaxat les imposicions que hi havia fins ara i que, per tant, ens permetrien, entre d'altres coses, un cert marge d'endeutament a l'Ajuntament. No endeutament com el que hi havia l'11, que ningú interpreti que estem parlant de retornar situacions que crec que no ens hem de permetre mai més. Però en aquests moments, els diners han d'estar al carrer més que mai, no? I, per tant, hi ha un marc legal, un marc administratiu favorable i especialment en un municipi com el de Sitges, en el que tenim romanent, que acabarem l'any sense haver executat el pressupost del tot, que començarem el 2021 amb un altre romanent, que tindrem marge i que, malauradament, això ens està penalitzant i penalitzant i penalitzant i, mentrestant, no estem sent capaços de fer res valent. Ho hem dit moltes vegades en aquest període de crisi. Ara no és moment de fer les coses com sempre. Fixa't, una de les grans banderes que posa el govern quan ha presentat aquestes ordenances fiscals és el tema de la progressivitat fiscal amb l'IBI, no? És a dir, fins ara hi havia una bonificació universal a les famílies nombroses amb el 90% de bonificació de l'IBI. Ara resulta que aquesta bonificació s'aplicarà d'acord amb la renda de les famílies. Fins aquí tot és perfecte. A mi em sembla perfecte que s'utilitzi el paràmetre de la renda perquè una família que té possibles, que té recursos econòmics, no té per què tenir una bonificació i això s'ha de destinar a famílies amb més dificultats. Però clar, és que no ho pots fer ara, perquè just ara és quan precisament estaràs castigant. És a dir, què passarà l'any que ve? Passarà que una família que fins ara tenia una bonificació i li agafin com a referència l'última renda, que és la del 2019, el 2019, en el que encara no hi havia crisi Covid, aquesta renda donarà unes xifres que segurament diran que aquella família no té dret a rebre la bonificació. Però és que el drama o el problema és que la situació d'aquesta família, que potser era propietària d'un establiment, que potser gestiona un hotel, que potser gestiona un restaurant, malauradament aquesta situació en el 2020 serà molt diferent. I què farà el govern municipal? Què farà l'Ajuntament de Sitges? Doncs penalitzar aquesta família, perquè li agafaran una dada de renda corresponent a un període en el que la situació era molt, molt diferent. Per tant, a nosaltres això ens sembla molt, molt irresponsable. Ens sembla que el govern ha perdut una gran, gran, gran oportunitat per fer una cosa de transcendència, no? que era fer unes ordenances fiscals diferents, valentes i generoses amb tots els sitgetans i les sitgetanes i en tots els àmbits.
Perquè ens entengui tothom, doncs, en el marc actual l'Ajuntament tindria coixí suficient per rebaixar taxes, per rebaixar impostos i per quadrar el pressupost i per no entrar en una situació econòmicament perillosa.
Nosaltres hem analitzat tot això, eh? Ara ja...
Que no, ho pregunto perquè qui ens escolti pugui pensar bé...
Aquestes mesures que nosaltres proposem en totes les ordenances, que ara no les direm una per una perquè és molt llarg, però s'apropen aproximadament als 7 milions d'euros. Jo aquí volia entendre com es fa això, perquè hi ha mil lleis que vinculen una cosa amb l'altra, taxes amb les que es poden fer, taxes amb les que no. Hem elaborat un document llarg que es pot trobar...
Però és a dir, bàsicament partiu que l'Ajuntament encara podria rebaixar una mica més el tipus de gravamen que s'aplica a l'IBI, gairebé fins a arribar al límit que li permet la legislació.
Exactament.
I a partir d'aquí, aleshores, en totes les taxes, propiciar o bé una reducció molt important o bé la gratuïtat en més d'una d'elles.
I, evidentment, aquesta situació, és a dir...
Això vindria a ser uns 7 milions d'euros al cap baix, aproximadament.
I és evident que això entenem que són unes ordenances de tràmit, que no han de ser unes ordenances per perpetuar-se en tot el mandat i que aquesta és una situació d'excepció que requereix una acció política d'excepció i la primera acció política es demostra en les ordenances, no? És a dir, és un moment excepcional en el que hem de fer també una acció d'excepció i no l'hem vista, no? I per exemple, l'argument que ens van donar també amb el tema de la rebaixa dels famosos IBIs dels hotels, no? Ens diuen, bueno, és que només són 20 rebuts. Són 20 rebuts, però vostès saben aquests 20 rebuts a quantes famílies arriben? Perquè estem parlant dels hotels més grans de Sitges i això vol dir que afecta directament a treballadores i treballadors, a famílies que depenen de l'activitat d'aquells hotels. Clar, és una curta mirada, fer un tràmit que no es mereix la ciutadania en aquests moments, no?
Agafant, per tant, la xifra així, l'Ajuntament podria assumir en la situació actual perfectament aquests 7 milions d'euros sense haver de tremolar massa pel vaixell?
Nosaltres estem convençuts que sí. I el que ens sap greu és que no hem pogut generar l'espai per parlar-ho, no? Perquè, com us deia, no? Aquest treball vinculat al per què i al per què no creiem que es pot fer això, ens hagués agradat poder-lo compartir seriosament amb el govern i amb la resta de partits, perquè és que ara hem de fer això, no? És a dir, si hem d'estar 3 dies seguits parlant d'ordenances fiscals, de lleis, buscant exemples del que està passant a altres llocs, fent consultes a l'administració de l'Estat, és que quina cosa més important ha de fer en aquests moments el govern que revertir la crisi que està patint la ciutadania? I és que a Sitges és molt més greu que qualsevol altre lloc. Quina cosa més important hem de fer? Doncs que hem fet un tràmit, vam demanar que es plantegessin fins i tot perquè, bueno, escolta'm, retireu-les, tenim un marge de 7 o 8 dies que ens permet la llei perquè de publicar-les en el termini legal perquè es puguin aprovar en temps i forma. Hi ha sordesa permanent, no? Hi ha la sordesa permanent i per altra banda, el guirigall, i per tant tot això està produint en aquests moments al govern municipal una tormenta perfecta que no sé cap a on anirà i cap a on derivarà.
Us ho plantejo a partir del posicionament del govern, congelo impostos i taxes, però a canvi carrego més la partida per ajuts a aquelles persones que puguin estar en una situació vulnerable o que veritablement no puguin assumir això.
Clar, però fixa't, Vicenç, això és el que a mi també em produeix més tristesa i és que em sap greu expressar aquest sentiment, no? Perquè el govern, que moltes vegades li agrada utilitzar l'etiqueta de justícia social i que és un govern que sovint vol recordar que és un govern d'esquerres i que, per tant, al costat de les persones més vulnerables, per què no ha fet res durant tot aquest temps? Jo crec que estem en un moment en el que no hem d'obligar la gent que vagi a demanar almoina a l'Ajuntament. El que hauríem d'estar fent és ser capaços d'anunciar i de ser proactius i de fer que la gent sàpiga que té recursos i té possibilitats de fer coses sense que hagi d'anar a demanar. La gent està molt perduda, Vicenç. La gent no sap el que té dret i el que no té. I quina és la nostra obligació? Generar la informació transparent, clara i valenta perquè la gent sàpiga què pot recórrer allò. I jo, si em permets, vull posar aquí l'exemple recurrent sempre amb el tema dels nens. Fixa't, nosaltres fa un any vam aprovar una moció, una proposta d'acord vinculada a la voluntat que tots els nens i nenes de Sitges tinguessin accés a les activitats extraescolars. Aquella moció de l'octubre del 19 es va aprovar per unanimitat. Vam dir que s'havia de crear una taula transversal, tal, tal. En tot un any, ningú ens ha trucat per començar a treballar en aquest sentit. Però bueno, hem tingut paciència. Al mes d'abril, quan nosaltres vam presentar la primera bateria de propostes, vam parlar també d'aquest fet, no? De que és un fet, o sigui, naturalment social, no? Vam dir, escolteu, prioritzeu ajudes a les famílies perquè aquest any els nens i les nenes tots puguin fer activitats extraescolars. No van fer res més enllà d'atendre a 12 famílies. 12 famílies en total. Moltes d'elles havien parlat amb nosaltres i nosaltres els vam convidar a que anessin a l'Ajuntament de Sitges.
Això va propiciar una discutida important entre vostè i el regidor David Martínez.
Clar, és que com tenen la gosadia, però com tenen la gosadia de portar al ple un punt que els hi ve derivat d'una moció de l'Ajuntament de Vilanova, dient que volen que el Consell Comarcal que sigui el coordinador de la creació d'un pacte comarcal per l'educació. Però què han fet vostès per l'educació? Què han fet vostès pels nens i nenes de Sitges? Clar, la resposta del regidor quina és? Primer, em diu que soc mentidera i després em diu que les escoles estan molt contentes amb tota la feina que està fent ell. És que jo no li estic parlant de les escoles. Jo li estic parlant d'una cosa molt més important, perquè a més, li recordo al senyor Martínez que aquest Ajuntament ha aprovat el conveni amb el projecte Educació 360. El que hauria de passar ara és que el web de l'Ajuntament, amb llumetes que no paren de parpadejar, tinguessin clar les famílies que tenen dret a que els seus nens puguin anar a les activitats extraescolars. Llavors, què et contesta el govern? Diu, no, però és que si un nen va als Sitges o va a la Blanca o va no sé on, ja, la Blanca ja li donarà l'ajut. Eh? És a dir, és aquest marc mental de donar almoina a la gent. No, no, senyors, nosaltres no estem en aquest moment. El que hem de fer és coordinar i propiciar que tothom tingui aquests ajuts.
Ens estem acostant a les 11 i ara hem de tenir temps per acomiadar l'entrevista, per acomiadar la Carola, que la Carola acomiadi el programa. Tot ho hem de fer en aquests 30 segons. Mònica Gallardo, esperem que la propera vegada sigui presencial, així ho direm a tots els portaveus, a veure si hi ha una miqueta més de sort. Gràcies.
A vosaltres, moltíssimes gràcies. I, per cert, permet-me felicitar públicament el Retiro i a les dues entitats, Prado i Retiro, que estan demostrant el seu punx en mantenir activitats en aquests temps tan complicats i amb activitats necessàries.
Felicitades queden. Gràcies de nou.